Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és en Carles Armengol. Ell és des de mitjans d'octubre el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Amb ell volem parlar dels reptes que afronta com a nou director d'Afers Religiosos. De fet, és una direcció general que coneix, ja que fins ara ha estat el responsable d'anàlisi i relacions amb les confessions religioses. Com ha de ser el fet religiós a la Catalunya del futur? Serà una de les qüestions que abordarem en els propers minuts amb en Carles Armengol. Hem de dir que Carles Armengol és pedagog, és màster en pensament social de l'Església i té un extens currículum en moviments i entitats eclesials. Ha format part del grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets humans, de justícia i pau, de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i també de la Fundació Quatre Vents per la Petita Infància, entre d'altres. L'any 2019 va rebre el Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic, en aquest cas pel llibre Canviar el consum per canviar la vida. Ell, Carles Armengol, també ha estat un defensor i un impulsor de la iniciativa Ecoparròquies, la responsabilitat ecològica de les comunitats cristianes. De seguida el saludem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules ens arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Carles Armengol, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia, gràcies per la invitació.
En Carles Armengol, ho vam dir en el seu moment, és des de fa uns mesos el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. De fet, una direcció general que no desconeixies, no? Perquè en formaves part, també.
Sí, feia 4 anys, jo soc funcionari de la Generalitat, i feia 4 anys que estava adscrit en aquesta unitat, sí, sí.
Una direcció general important, que fa una tasca important que potser no es veu, però que és necessària, és molt necessària, no?
Sí, aviam, jo hi crec, amb la tasca que fem. Jo vaig demanar anar-hi a treballar en el seu moment com a funcionari i ara he acceptat l'oferiment d'encapçalar-la perquè crec que és una tasca important la que fem. Certament és cert el que comentaves de que no és prou coneguda, fins i tot jo crec que no és prou coneguda dins de la mateixa Generalitat. Però bé, aquesta també és una missió nostra, doncs, fer-la conèixer i fer conèixer per què té el seu sentit i la seva importància.
Crec que en Carles Armengol, en aquest cas, fins ara, com que també estava en aquesta direcció general d'Afers Religiosos, estava com a responsable d'anàlisi i relació amb les confessions religioses. És així, Carles?
Sí, 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 és així. El que passa és que la direcció és un equip molt petit, i acabàvem fent una mica de tot, perquè som en aquests moments 8 persones, comptat tot el personal administratiu, tècnic, de tota mena. Per tant, és una unitat molt petita.
Un canvi substancial que sí que s'ha fet ara amb aquest nomenament és que abans la Direcció General d'Afers Religiosos depenia de Justícia, del Departament de Justícia, i ara és Presidència, no? Ara se li dona un altre caire. No sé si amb més rellevància, a partir d'ara pot tenir més rellevància aquesta Direcció General.
Aviam, més que rellevància en un sentit d'estatus, diguem-ne, és sobretot per reforçar el sentit transversal de la tasca que fem. Jo a vegades dic, no, és que la Direcció General d'Afers Religiosos, si ens pregunteu quines competències tenim, jo diria que competències, en sentit estricte, molt poques o gairebé cap, però d'altra banda, estem a tot arreu, perquè el fet religiós apareix per totes bandes. És a dir, des de qüestions que atanyen els municipis, com és els centres de culte o com és el tema dels cementiris, que són competències municipals, però nosaltres intervenim des de la interlocució amb les comunitats i a vegades assessorant els ajuntaments de com donar resposta a algun d'aquests problemes, però també amb tot el que és assistència religiosa, doncs a les presons, als hospitals, i esclar, cada cosa doncs, dependrà o de justícia o els hospitals de salut, o el tema educatiu, les escoles d'educació, però el fet religiós, com que té aquesta transversalitat i aquesta porositat, o sigui, és una, el fet religiós atany a tota la persona humana i, per tant, en totes les dimensions de la seva vida pot haver-hi aspectes, ja ho hem vist, eh? O sigui, des de salut, educació, però al final de la vida amb els cementiris...
O a nivell cultural, a nivell social, no? Quan està qualsevol acte, no?
Per tant, nosaltres intentem, des de la interlocució, abans deies una de les tasques, això, la relació amb les confessions religioses, des d'aquesta interlocució, ajudar o connectar les problemàtiques, els interessos de les comunitats religioses amb els diferents àmbits de l'administració, ja sigui la pròpia Generalitat o l'àmbit local, doncs per mirar d'acomodar el màxim possible doncs, aquesta pluralitat religiosa.
Ara que dius, pluralitat religiosa, no? Perquè a vegades la gent pot associar un departament d'afers religiosos i ho associen potser a una determinada confessió, i no, no? O sigui que aquí s'està donant o s'està oferint un servei a tothom, a totes les confessions.
Evidentment, evidentment. I jo a vegades també comento que aquesta feina d'interlocució, si tu quan deies això potser estaves pensant en l'Església Catòlica com a església, doncs, segueix sent la majoritària, sens dubte.
Més presència.
Doncs, i amb... més presència, arrelament, història, etc. Però, jo dic, moltes vegades la nostra tasca precisament es concentra en totes les altres confessions, perquè precisament la catòlica, per tradició, ja és coneguda, per dir-ho així, i, per exemple, ja té interlocució. Existeix, per exemple, una comissió mixta que funciona prou bé entorn dels temes dels béns culturals. Una comissió mixta, Església Catòlica i Generalitat. En aquest cas la presideix la consellera de Cultura i el bisbe encarregat d'aquestes qüestions. Però, és a dir, més o menys aquesta interlocució ja existeix amb l'Església Catòlica i precisament on és més difícil, a vegades per la pròpia estructuració de les comunitats, és amb les altres confessions. Per tant, sí que, com a fer religiosos, la nostra dedicació des del punt de vista aquest de la interlocució és molt més àmplia encara amb totes les altres confessions presents a Catalunya que no pas amb la catòlica.
Clar, de fet,
per aquest sentit, no per menys tenir-la, al contrari, sinó perquè ja té canals més o menys establerts.
Per la desconeixença, no? Potser
sí,
aviat,
sí,
no?
Sí,
però...
Sí, en molts casos així. Cada vegada, en els àmbits on hi ha més interacció, ja és coneguda aquesta pluralitat i com... però, tot i així, encara hi ha molt desconeixement.
Hi ha activitats ara en ve al cap, per exemple, la celebració de la Nit de les Religions, que fan des de l'Audir, des de la UNESCO, que crec que també rep el suport de fer religiosos, que en aquest cas això serveix, no?, per donar a conèixer i perquè les comunitats religioses i les confessions religioses es coneguin entre elles, no?
Sí, una... De fet, comença a haver-hi ja una important relació entre les confessions religioses. El que potser no és tan conegut és a nivell de la societat en termes generals. Nosaltres aquesta també és una de les qüestions sobre les que s'hi està treballant i volem insistir més, perquè pensem que per facilitar la convivència el primer pas és el coneixement. I aquest coneixement no es té. De fet, fem una enquesta cada X temps sobre qüestions religioses i de la gestió d'aquest pluralisme religiós, i una de les coses que manifesta la població en l'enquesta és que desconeix molt aquesta realitat. Li sona que hi ha diferents confessions i els pot sonar algunes coses, a vegades doncs, per un coneixement general o per anècdotes, però és un coneixement tan parcial que a vegades desvirtua el sentit, i és important. Per tant, és important aquestes jornades de portes obertes que s'organitzen, aquesta Nit de les Religions, que a vegades són jornades, que ja no només es fan a Barcelona, que és on es van iniciar,
no?
S'està estenent a molts municipis, bueno, molts, a uns quants municipis s'està fent. Després hi ha també, que això queda el que deia més a nivell intern de les religions, hi ha forces grups de diàleg interreligiós. Aquest dissabte vaig anar a Sabadell a cloure una jornada anual que fan, que la promou precisament per donar a conèixer el que fa aquest grup interreligiós a tota la població. I era la 22a. És a dir, el grup de diàleg interreligiós de Sabadell fa més de 22 anys que existeix. I això...
No se'n parla.
No, i a vegades sobta, no? A mi mateix sabia que tenien una tradició llarga, però no sabia que fos de tants anys, no? I d'aquests grups n'hi ha a Manresa també, també, bueno, a molts llocs, dic, els que he conegut ara perquè allò et conviden i de més, i he participat en coses, en pocs dies hi ha diferents actuacions. Ja,
una agenda completa, no?
Sí, 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 sí. Bé, jo crec que està bé que busquin, doncs, donar a conèixer el que fan. A nosaltres també ens interessa molt conèixer-ho, mira, precisament per, fins i tot per donar-ho com a exemple del que es pot fer i del treball que es fa, que és molt, sí, sí.
Uh-huh. Ara em ve al cap també la mostra de cinema espiritual, també la feina que s'ha fet i que es fa amb l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió, Cultura. Uh-huh. Suposo que són els mecanismes que hi ha també perquè es conegui, no?, més a nivell mediàtic la feina que es fa des de la direcció.
La mostra té aquest sentit, també, eh? És a dir, bàsicament aquest sentit. El cinema, bueno, s'ha revelat com un mitjà molt idoni, a vegades per donar a conèixer experiències, vivències, que potser en una transmissió, bueno, en un discurs és més difícil, doncs sempre el llenguatge audiovisual és molt potent. I aviam, això jo m'ho he trobat fet, no? És a dir, m'he trobat fet, i ho impulsarem i busquem mesures per extendre-ho més, m'he trobat fet que hi ha una dinàmica a Catalunya d'això, d'atenció a aquest fenomen i d'aquest certamen o aquesta mostra de cinema que no va començar la Direcció General, però jo crec que molt d'encert la Direcció General, en un moment que trontollava, potser va dir, bueno, doncs nosaltres ens en farem càrrec.
Apostem-hi, no?
I jo crec que va ser un encert perquè, en el que dèiem, en aquest sentit de mostrar aquesta pluralitat, però no des d'un punt de vista merament, a vegades, folclòric, no? De dir si uns porten turban i els altres no en porten, o... no, sinó des del punt de vista més profund. Crec que el cinema és molt potent i està funcionant molt bé la mostra. Jo a vegades dic, està creixent gairebé orgànicament, és a dir, perquè...
Va començar discretament a Barcelona, sí, sí, i s'ha anat extenent.
Sí, sí, i és, però creix perquè per la demanda d'entitats que volen participar-hi. O sigui, no tant per un impuls de la pròpia Direcció General, perquè fins i tot ens pot arribar de passar, perquè, el que et deia, tant de personal com de recursos, és una direcció molt discreteta, molt, molt humil. Però, en canvi, es pot fer la mostra gràcies, i pot créixer gràcies a això, a la implicació de molta gent que, o sigui, que participa d'aquesta idea, no? Uh-huh. I és una experiència, ja dic, molt, molt maca en aquest sentit, eh? És a dir, veure com funciona, no? I com, doncs, la gent s'anima. I l'altre dia parlava una gent de les Terres de l'Ebre i deia, és que aquí no hi ha oferta. Dic, escolta, feu-ho. Estàs amb alguna entitat? Sí, sí, em va comentar dues o tres entitats. Mira, qualsevol d'aquestes, dic, pot promoure-ho. Nosaltres, bàsicament, el que oferim són els drets per poder emetre la pel·lícula. No ens fem, o sigui, no lloguem local, és que no podríem. És a dir, nosaltres oferim un conjunt de pel·lícules de les que paguem els drets i la sala es pot autoorganitzar, buscar l'edat...
Moviments de parroquials o...
Sí, entitats de molta mena. I em van dir, pues, escolta, segur que a Terres de l'Ebre l'any que ve hi haurà alguna pel·lícula de la...
Es va estenent encara més.
Per tant, magnífic, sí, sí.
En Carles Armengol, el nou director general de Fers Religiosos, va participar també en un document que es va entregar el 2017 al govern sobre com ha de ser el fet religiós a la Catalunya del futur. Com ha de ser?
Jo crec que... Bé, et dic com ha de ser. Jo crec que, fonamentalment, una manera d'explicar-ho o d'anomenar-ho seria dir, un model de laïcitat inclusiva, en dic jo, que vol dir que els poders públics mantenen aquesta neutralitat o aquesta aconfessionalitat, però que contemplen el fet religiós d'una manera inclusiva, és a dir, com un factor existent a la societat, existent a les persones, i que s'ha de tenir present. I això es pot concretar amb tres, jo crec que amb tres principis o tres actituds. El primer, el respecte a la llibertat religiosa, el respecte màxim a que es pugui exercir en plenitud aquesta llibertat religiosa. La segona és el reconeixement de la realitat. És a dir, nosaltres no és que ens agradin més unes religions o unes altres, o que vulguem que n'hi hagi moltes o poques. No. Això és la societat, una societat oberta on això es donen aquestes expressions, com se'n donen de culturals, de polítiques, d'altre tipus. Per tant, nosaltres reconeixem aquesta realitat. I el tercer factor, cooperar-hi. És a dir, entenem que des de les confessions, tradicions religioses, hi ha una acció que va més enllà dels propis, o sigui, del propi treball interior de cada persona i que poden contribuir al bé comú i que han de contribuir a la convivència i aleshores cooperar en aquesta direcció amb les confessions.
Encara hi ha molt de prejudici quan gent que potser pot pensar un govern d'esquerres i té una direcció general d'afers religiosos. Hi ha aquest prejudici del fet religiós?
N'hi ha. Curiosament, encara n'hi ha. O sigui, certament la nostra història està especialment torturada per aquestes qüestions. No només la Guerra Civil, la persecució religiosa abans o en els inicis de la Guerra Civil, després el nacionalcatolicisme amb l'anorreament de la pluralitat i la negació de la llibertat religiosa. És a dir, passen els anys, però encara hi ha un pòsit tant a vegades en un sentit o en un altre, eh? És a dir, de que no està com ben integrat el fet religiós, on encara es fa molt l'associació de fet religiós a Església Catòlica, que evidentment és una peça important del fet religiós a Catalunya, però és el que estàvem comentant fa un moment, és molt més ampli. I sí, a vegades encara hi ha una incomprensió de tot això. Jo crec que en alguns casos, davant les dificultats, el que s'ha volgut és una mica tancar els ulls i dir, bueno, doncs, això de lo religiós, que quedi en l'esfera estrictament privada. El que passa és que no és així. O sigui, no és que jo vulgui que sigui d'una manera o d'una altra, és que la religió no té només una dimensió privada, sinó que té una dimensió comunitària potentíssima i, per tant, està present i no la podem ignorar, no?
A nivell social, a nivell cultural...
A tots els nivells, sí, sí.
La Conferència Episcopal Tarraconense, els bisbes catalans, l'Església Catalana, hauria de tenir més independència de la Conferència Episcopal Espanyola?
Mira, jo com a, en aquest cas, representant el govern de Catalunya, no em posaré en com s'han d'organitzar les diferents confessions religioses, que són molt diverses en la seva organització, i la catòlica doncs té la que té. Jo com a ciutadà, i fins i tot puc dir com a catòlic, perquè no tinc per què amagar-ho, doncs a mi sí que m'agradaria doncs que tingués un pes específic més propi la conferència dels bisbes que estan a Catalunya. Però ja dic, a nivell institucional, nosaltres ens relacionarem amb totes les confessions de la manera que ells s'organitzin. I encara, diria, la catòlica és de les més organitzades, per dir-ho així, que a vegades una de les dificultats que tenim és la interlocució per aquesta diversitat que et deia que arriba fins i tot a una fragmentació molt gran, no? I a vegades és difícil, allò, amb els catòlics acaba sent relativament fàcil dir un representant oficial. Bueno, tindríem els bisbes, que tots són en principi iguals, però tens els bisbes, però en altres confessions són estructures molt més obertes i és més complicat tot això.
Tenim encara un minut i mig que sí que m'agradaria destacar del currículum de Carles Armengol. De fet, és un currículum molt extens amb moviments i entitats eclesials. Forma part del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, Justícia i Pau, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, la Fundació Quatre Vents per la Petita Infància, també amb el moviment d'Ecoparròquies, un dels impulsors, molta feina, no? Hi ha, més que la bala.
Sí, malauradament no, les coses són com són. Ara he deixat tots els càrrecs de responsabilitat dins d'aquestes entitats, però seguiré en la mesura que pugui com a voluntari doncs col·laborant amb alguna d'aquestes coses i la vinculació seguirà. Però en algun cas tenia algun càrrec de responsabilitat i aquests, per raó de que el càrrec de director d'Afers Religiosos és de dedicació plena i absoluta, per dir-ho així, doncs he deixat tots els altres càrrecs. Però bé, això de director també és temporal i per tant...
Sempre
doncs,
pot tornar, no? Ja,
sí. Bueno, tornar, sí. De fet, no seguiré fora, deixaré...
El vincle continua, diguéssim.
El vincle continua. I de fet ja m'han demanat alguna cosa, sobretot en els temes d'ecologia, també sobre el consum, perquè havia treballat una mica i han dit, per Quaresma podràs fer alguna cosa? I dic, bueno, aviam, si encertem el dia i hora, doncs intentaré venir.
Carles Armengol, nou director general de Fer Religiosos de la Generalitat. Gràcies per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida.
Gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa.
Paraules de vida. L'Església dia a dia.
I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Tres notícies d'aquests darrers dies. Primera, el cap de setmana passat, el papa Francesc va rebre una audiència privada als seminaristes del Seminari de Barcelona, que plega les vocacions al sacerdoci de les diòcesis de Barcelona i de Sant Feliu de Llobregat. Una visita al papa que, col·loquialment i degut a la seva proximitat, havia aconseguit el mateix cardenal Joan Josep Omella, com també n'ha aconseguit una altra a finals de gener amb els capellans joves de la diòcesi. En les seves paraules, el papa va encoratjar els alumnes del seminari a no apagar mai el foc que els farà intrèpids predicadors de l'Evangeli, dispensadors dels tresors divins. També es va referir a les temptacions dels seminaristes, destacant-ne dues que han de vigilar: la de centrar-se en les coses dolentes i la intentar presentar un món idíl·lic i real. Davant d'això, el papa va subratllar el testimoni del bisbe Sant Manuel González, bisbe de Màlaga i de Palència a principis del segle XX, que discernia allò que és bo d'allò que és dolent fent una pregària feta davant del sagrari. Per aquest motiu, els va animar a mantenir-se sempre fidels en la pregària i els hi va recordar que quan siguin capellans han de portar una vida de pregària que neixi de l'agraïment, d'una pregària que s'ha de confrontar amb les actituds de la Mare de Déu, preguntant-se com estava ella quan Déu la va cridar, com estava, amb quin zel em plantejo jo la meva futura vida sacerdotal. I no sols després, sinó també ara, atès que els hi va demanar que preguin invocant la mediació de l'Església, demanant pels seus pastors i pels seus fidels, per tal que Déu els hi concedeixi la perseverança en el camí del bé. Finalment, parlant de quan seran capellans, el papa els hi va recordar que el sacerdot no és un dominador de les ànimes per la plata o l'or, la riquesa, el poder. És només la virtut del nom de Jesús. El bon sacerdot sap molt bé que mentre li quedin ulls per plorar, mans amb què mortificar-se i cos per afligir, no té dret a dir que ha fet tot el que ell havia de fer per les ànimes que li han estat confiades. Segona notícia. El cap de setmana passat també va morir el pare jesuïta català Oriol Tunyí, amb 84 anys. Molts de nosaltres el recordem per la seva docència a la Facultat de Teologia de Catalunya, d'on en va ser el seu degà de l'any 2000 al 2006, tot i que ja n'havia estat vicedegà dels anys 1984 al 1986, com també havia estat degà del 1977 al 1984 de la secció de la Facultat de Teologia de Sant Francesc de Borja a Sant Cugat del Vallès, abans de la seva definitiva fusió amb la secció de Barcelona. Doctorat en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma l'any 1971, la seva investigació i la seva docència es va centrar principalment en els escrits de Sant Joan i, sobretot, en el seu Evangeli. D'altres també el recorden perfectament com a provincial dels jesuïtes de Catalunya, dels anys 1988 al 1995. Aquests darrers temps, el pare Tunyí havia lluitat corajosament contra el càncer. Per aquest motiu, el jesuïta català Jaume Flaquer ens posava en una piulada del Twitter que ha viscut el seu càncer terminal de manera encomiable, com el qui sap que tot està complert en la seva vida i entrega l'esperit. Tercera notícia. Ha causat molta perplexitat a Manresa les acusacions d'abusos del jesuïta i artista eslové Marco Rubic, que és l'artífex de la remodelació de les capelles del santuari de la cova de Sant Ignasi a Manresa l'any passat, amb els seus meravellosos mosaics. Segons sembla, ha estat acusat d'abusar de 9 monges fa ja 3 dècades, segons han recollit els mitjans italians La Repubblica i El Messaggero. Rubnik definit pels crítics internacionals d'art com el Miquel Àngel del segle XXI, ha estat investigat ara com a presumpte autor d'abusos sexuals i psicològics sobre nou monges en una comunitat religiosa de Ljubljana, a Eslovènia, durant la dècada dels 90. En l'acusació no hi ha cap menor implicat. Així també ho ha confirmat ara la Companyia de Jesús en un comunicat i també el Dicasteri per la Doctrina de la Fe, responsable dels processos canònics en matèria d'abús sexual. Recordem que Rubnik també té grans obres seves al Vaticà i a les principals catedrals d'Europa. Ara, tot i que els fets ja han prescrit, el jesuïta eslové continua apartat de tota pràctica ministerial, pública i pastoral, però no pas artística. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. En el camí de l'Advent, el quart diumenge està especialment dedicat a la Mare de Déu i al seu espòs, Sant Josep. En la primera lectura d'aquesta celebració eucarística, escoltem la profecia d'Isaïes que diu: la noia que ha d'infantar tindrà un fill i li posarà el nom d'en Manuel, que vol dir Déu amb nosaltres. Aquesta profecia s'ha complert. Els cristians estem cridats a viure i a transmetre als nostres germans que Déu creador de l'univers s'ha fet home en el sí virginal de Santa Maria per a la nostra salvació. A la lectura de l'Evangeli d'avui llegim que Jesús naixerà de Maria, esposa de Josep, fill de David. Maria, la mare del fill de Déu i mare nostra, sempre ens dona esperança. És la figura de l'Església Mare. Max Turian, el teòleg i cofundador de la comunitat ecumènica de Tese, es refereix a aquesta figura en un dels seus llibres titulat Maria, mare del Senyor, figura de l'Església. L'Església s'emmiralla en aquesta figura. Vol ser mare i donar esperança. La Verge Maria, afligida pels dolors del part, va omplir-se de joia en sentir i veure que Jesús era nat. Va donar a llum el fill de Déu, el Messies tan esperat, i amb ell, amb la seva mirada i amb la seva presència, el món es va omplir de la seva llum i esperança. Déu Pare ens ha ofert el seu fill etern com a salvador i redemptor del món i ha volgut que continuem la seva obra amb el guiatge de l'Esperit Sant. El Pare vol que tots visquem l'alegria de l'Evangeli. L'alegria cristiana és especialment necessària en aquestes vigílies de Nadal. Aquesta alegria no és un sentiment, sinó que és un fruit de saber amb certesa que, malgrat tot, Déu no ens abandona i vol entrar en la nostra vida. A la vida de Maria hi trobem episodis en què ella dona esperança als que l'envolten. Així, per exemple, a les noces de Canà, Maria sempre està atenta i pendent dels altres. Durant el convit, percep un problema: no hi ha vi. Llavors, d'una manera natural, tracta de trobar la manera d'alleujar el neguit dels allà present i troba la solució recorrent a Jesús. Ell sempre és la font de la nostra esperança. Un altre exemple impressionant que ens commou és quan Maria, al peu de la creu, en la passió del seu fill, el conforta amorosament amb la confiança posada en Déu. Jesús en aquell moment s'adreça a ella i al deixeble estimat i els proposa que siguin una nova família, una família que esdevingui llavor d'esperança en el món. Benvolguts germans i germanes, avui els fidels cristians recordem el títol marià tan confortador de Mare de Déu de l'Esperança. Que aquests dies previs de Nadal, encara que sigui enmig d'adversitats i de crisis de tot tipus, no ens manqui la fe, l'esperança i la caritat. Treballem per fer de l'Església, amb l'ajuda de l'Esperit Sant, un fogar d'esperança i de pau per al món.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.